Bon dia. Continuem el cicle d'entrevistes que hem iniciat a Cugat.cat per conèixer a fons el nou govern municipal dissenyat per l'alcaldessa Mercè Conesa per al mandat 2011-2015. Avui ens acompanya el segon tinent alcalde, Jordi Puigneró, responsable de Seguretat Ciutadana, Governació, Mobilitat i Tecnologia. Bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
És el tinent d'alcalde amb més àrees sota la seva responsabilitat. Com encara aquest repte?
Doncs mira, amb molta il·lusió, i valgui la broma, no? Amb molta il·lusió, però també amb molta responsabilitat. És una àrea molt important i molt sensible del govern, i per tant, doncs, que l'alcaldessa m'hagi donat aquesta responsabilitat, doncs, evidentment, em fa feliç, i a la vegada, doncs, és un gran repte per mi mateix a nivell personal.
I anem a pams. Comencem, per exemple, per governació, que inclou recursos humans. La plantilla de l'Ajuntament es mantindrà els propers 4 anys, ja haurà de disminuir, hi haurà canvis?
Mira, nosaltres hem fet un esforç molt, molt important en els darrers 4 anys en matèria de recursos humans i en tenir un ajuntament sostenible. I això vol dir tenir un pressupost sostenible i tenir una organització sostenible. Jo em limitaré a donar algunes dades que dona l'IDESCAT, no les dona l'Ajuntament de Sant Cugat. I és que l'Ajuntament de Sant Cugat aquests 4 anys ha fet els deures perquè del total del pressupost ordinari, per tant tot allò que ens gastem durant un any, a l'Ajuntament de Sant Cugat el personal suposa un 33%. Fa uns anys estàvem al 36-37 i per tant en els darrers anys hem fet doncs, un esforç important de primament i de no condicionar el que és el nostre pressupost. Dir que d'altres ajuntaments, amb un nombre semblant d'habitants, per tant ciutats amb nombre semblant d'habitants que Sant Cugat, com poden ser Rubí, com pot ser el Prat, com pot ser Castelldefels, com pot ser Manresa, en aquests ajuntaments les nòmines dels treballadors suposen entre un 40 i un 50%, arribant a l'extrem de Manresa amb un 52%. En aquests ajuntaments, evidentment, s'ha inflat el personal durant els darrers anys i s'han fet contractacions doncs, molt importants que han fet que hagi incrementat molt la despesa de personal. Això l'Ajuntament de Sant Cugat no ho hem fet. No ho hem fet, hem sigut molt curosos de tenir una estructura tant funcionarial com política, i per tant doncs, aquí també hem fet els deures a nivell polític i directiu, de tenir una organització per 600 treballadors adequada, sostenible i que no hipotequi les finances de l'Ajuntament en els propers anys.
I a finals del passat mandat, els sindicats de l'Ajuntament van mobilitzar-se contra la política de recursos humans del consistori. Com pensa aconseguir la pau laboral per aquests propers 4 anys?
Doncs miri, jo crec que és important que les administracions locals comencin a fer un canvi de xip. I quan dic les locals, també hi puc afegir aquí, en general, les administracions públiques. Allò que era abans, doncs, bueno, un sistema en el qual doncs, tu passaves unes proves i tenies una feina per tota la vida, fessis el que fessis, com és el sistema funcionarial, això en la societat del segle XXI doncs, les coses van molt de pressa, tots estem en una societat on hi ha canvis constants i on el que hem de primar, més enllà de tenir una feina assegurada per tota la vida, és tenir doncs, una feina en la qual ens sentim realitzats, on la gent estigui animada, que vulguin a treballar, que tingui uns objectius i, per tant, que si aquests objectius s'assoleixen, vegi recompensada la seva feina i el seu pla de carrera professional i, per tant, que pugui evolucionar i promocionar dins de la feina. I, per tant, jo sóc més partidari d'anar en aquesta línia. I per això vam posar en marxa el passat mandat i que, evidentment, amb algun problema calta, però que anirem polint, el que en diem el pla de carrera. El que en diem doncs, un ajuntament que treballi per objectius i que els seus treballadors treballin per objectius i que puguin veure la seva feina recompensada si aquests objectius són assolits, tal com es faria doncs, en una empresa. I això està demostrat que afavoreix molt la productivitat, afavoreix molt que els mateixos treballadors doncs, se sentin més realitzats, quan estan a la feina doncs, també vegin reconeguda la seva feina i, per tant, estiguin més motivats a fer doncs, una tasca per la societat, que al cap de fi és el que són funcionaris públics, i per tant doncs, tot el que sigui anar en aquesta línia, a mi m'hi trobaran. El que sigui anar cap a un model del passat, del segle XIX o del segle XX, doncs a mi no m'hi trobaran.
I parlant una mica de l'Ajuntament i els treballadors, com bé sabrà, el conseller Mascolell ha demanat que els funcionaris treballin més i cobrant el mateix sou. Què n'opina d'això?
No es tracta de treballar més, es tracta de ser més eficients. Hem d'aconseguir tenir una administració pública que sigui eficient, i per tant, molt sovint no és culpa dels treballadors, també és culpa del mateix sistema, dels processos. Fem processos molt enfarragosos. Per tant, hem de mirar de simplificar molts dels tràmits i dels processos burocràtics que té una administració pública, i sobretot introduir-hi tecnologia. La tecnologia és fonamental per fer més eficaç la feina que fan els funcionaris. Que això vol dir que també s'haurà de treballar una mica més? Doncs segurament que sí, perquè evidentment estem en una època de contenció, en una època on difícilment es podran incrementar les plantilles, i això vol dir que si ens continuen caient sobre l'administració local doncs noves responsabilitats i l'obligació de donar nous serveis, doncs és evident que algun esforç haurem de fer. Ara, sempre he dit que l'administració local no es pot fer responsable de tot, i per tant hem d'analitzar molt bé què li pertoca fer a un ajuntament i què li pertoca fer, en aquest cas, a la Generalitat o a les Diputacions o a l'Estat.
I en matèria de seguretat ciutadana, Sant Cugat necessita més presència policial?
A veure, Sant Cugat és una ciutat segura, i el nostre objectiu és que ho continuï sent. I és un dels principals objectius que tenim de cara al mandat. Que és segura, no ho diem nosaltres, que també, però ho diuen tots els indicadors que tenim a Catalunya en temes de seguretat, amb el que són doncs delictes per habitant, comparatives entre ciutats, i per tant tots aquests ràtios i indicadors doncs situen a Sant Cugat com una ciutat doncs segura. Ara, la seguretat zero no existeix, i per tant una ciutat de 85.000 habitants a la nit passen coses, i passen coses, i això és inevitable. Ara hem d'aconseguir que tinguem una situació doncs pacificada, una situació com la que tenim en aquests moments, com la que hem tingut els darrers 4 anys, i aquest és un objectiu de cara als propers anys, no? Doncs que Sant Cugat continuï sent una ciutat on la gent se senti segura, i per tant doncs si hem d'incrementar plantilla la incrementarem. Entenc que la incrementarem sempre quan creixi el nombre d'habitants, però en tot cas, si tenint en compte doncs que la situació econòmica és la que és, tampoc no podrem fer doncs un creixement de plantilla espectacular.
I per quan la nova comissaria?
Jo espero que per aquest mandat. Aquest és un objectiu que portem al nostre programa electoral. Entenem que una comissaria nova de la policia local és necessària a Sant Cugat. També entenem que tenim una situació econòmica doncs, que haurem de veure molt bé com fem aquesta inversió i amb quins terminis. Però jo espero que al final d'aquest mandat puguem tenir doncs una nova comissaria de la policia local. Si més no, aquest és el meu desig, i faré tot el que estigui a les meves mans per poder-lo assolir.
I amb Mossos d'Esquadra, què cal a la ciutat? Tenim els Mossos d'Esquadra que necessita la ciutat de les dimensions i extensió de Sant Cugat, és a dir, una ciutat gran, té prou Mossos d'Esquadra?
A veure, Sant Cugat té en aquests moments els Mossos d'Esquadra que té des de fa ja alguns anys. I ja alguns anys sí que és cert que vam dir que creiem que Sant Cugat havia de tenir doncs una dotació de Mossos més major. Crec que aquesta reivindicació continua sobre la taula, però en tot cas haurem de parlar amb la conselleria a veure com es pot fer perquè doncs la dotació de Mossos a Sant Cugat doncs sigui una mica major. Estem molt millor que fa molts anys quan teníem Policia Nacional, que realment hi havia 4 efectius aquí a Sant Cugat. Quan vull dir 4, no vull dir exactament 4, vull dir, és una expressió per dir que n'hi havia molt pocs. I que amb l'entrada de Mossos es va veure incrementada espectacularment la dotació de policies que s'ocupen de la seguretat. Recordem-ho, que la seguretat a la ciutat és competència de Mossos d'Esquadra. La policia local, la seva competència és regular el trànsit i protegir els edificis públics municipals i, en tot cas, subsidiàriament, doncs, col·laborar amb Mossos d'Esquadra. Per tant, mentre la situació d'indicadors de seguretat que tenim en aquests moments continuï tal com està ara, és evident que no és imperiosa una demanda de més Mossos per la ciutat. De totes maneres, si aconseguíssim també per aquest mandat, que és també un dels objectius que ens plantegem, o un dels reptes que no depèn de nosaltres, que seria tenir doncs, jutjats propis a la ciutat, jutjats de primera instància, automàticament veuríem incrementada de facto el nombre de Mossos. I per tant, una via potser per incrementar el que és la plantilla de Mossos d'Esquadra a la ciutat podria venir per aquesta línia d'actuació.
I quan començarà a funcionar el sistema de videovigilància?
Miri, el sistema de vigilància en aquests moments està en fase de proves. Vol dir que ja tenim totes les càmeres connectades, que estan en aquests moments doncs, gravant imatges que estan en un ordinador, però que evidentment no els pot visionar ningú, senzillament són proves d'emmagatzematge per veure doncs, que les telecomunicacions funcionen correctament, que el nombre de dies que han de gravar les imatges es graven correctament, i jo espero que en tornar de vacances, un cop també tinguem feta la minisala de control que es fa en l'actual comissaria de la policia local i que em diuen doncs, que durant el mes de setembre d'octubre estarà acabada, doncs llavors podrem posar en marxa el sistema de vigilància. Perquè vull recordar que les imatges que emeten aquestes càmeres només les pot visionar un policia. I per tant estem a l'espera de poder acabar aquesta minisala de control per tal que les imatges puguin, per tant, ja ser visionades per la policia i siguin un element doncs, important de control del trànsit i també de la seguretat en la zona de viatges. Per tant, estem parlant que si les obres del centre de control doncs, acaben cap a l'octubre, doncs jo crec que a final d'any podem tenir totalment operatives ja aquestes càmeres.
I s'ampliarà el sistema de videovigilància a la Floresta, a l'estació de Ferrocarrils, com van proposar en campanya després d'haver-lo descartat inicialment?
Així és. Aquesta proposta ja s'està treballant i, per tant, doncs, conjuntament amb l'entrada en funcionament un funcionament ja real de les càmeres del centre, esperem també tenir funcionant la càmera de la Floresta.
I pel que fa a mobilitat, els problemes per circular i aparcar, sobretot al centre, són una de les queixes més recurrents de la ciutadania. Uh-huh. Com ho pensa solucionar?
A veure, en els darrers anys s'han creat diversos pàrquings públics a la ciutat. Pàrquings que la seva ocupació en aquests moments no és precisament molt alta. Per tant, llocs d'aparcament n'hi ha. I ens hem de començar a acostumar que per aparcar al centre de la ciutat s'ha de pagar. I això que doncs, fa alguns anys doncs, semblava una quimera i algo doncs, inverossímil pels ciutadans, qualsevol ciutat d'Europa en la que tu vagis doncs, veuràs que quan tu et desplaces al centre de la ciutat doncs, has de pagar per estacionar el teu cotxe. En algunes ciutats inclús s'hi ha de pagar per circular-hi, com és el cas de Londres. No arribarem a aquest extrem, nosaltres a Sant Cugat, però és evident que per aparcar al centre s'ha de pagar, ja sigui en zona blava o sigui en aparcament. Les dades i les xifres que tenim d'aparcaments, per tant de rotació que hi ha en els aparcaments públics i també a la zona blava, ens indiquen que aparcament hi ha. Una altra cosa és que la gent vulgui aparcar sense pagar. Aquí, evidentment, doncs, ja es troben més dificultats i, per tant, estaria d'acord en que aparcar gratuïtament al centre de Sant Cugat és complicat. Ara, aquesta possibilitat cada cop anirà a menys. Cada cop hi haurà menys aparcaments gratuïts al centre de la ciutat i la idea i la tendència és que aparcar al centre doncs, s'hagi de pagar.
I quins són els principals punts negres de la mobilitat santcugatenca?
Punts negres en tenim molt pocs. Jo sempre dic que el que cregui o digui que circular a Sant Cugat doncs, és complicat, jo només li demanaria que fes un exercici. Que a la mateixa hora que troba aquesta circulació intensa a Sant Cugat se n'en vagi a Rubí, se n'en vagi a Sabadell, a Terrassa o intenti entrar a Barcelona. I veurà que on aquí doncs, una cua de 3 minuts pot semblar molt temps, resulta que en aquestes ciutats aquestes cues són de 15, 20 o 25 minuts. Això a Sant Cugat no es produeix. És veritat que tenim alguns punts doncs d'intensitat, sobretot a l'hora de les entrades i sortides de les escoles, com pot ser doncs, en aquest cas l'Escola Europa, la zona del Joan Maragall, però escolti, vostè vagi a Barcelona i miri què passa a les hores punta d'entrades i sortides dels col·legis, o vagi a Sabadell o a Rubí. Per tant, també aquest és un element que hem d'entendre, que són moments on es concentren molt nombre de cotxes en un punt determinat, i per tant és molt difícil que en aquells intervals de temps puguem fer doncs, millores de trànsit. El que intentem recomanar a la gent és que vagi a peu a portar els nens al col·legi, sempre que sigui possible utilitzar transport públic. Això és una forma de millorar, diguéssim, en aquests punts doncs, d'escoles, doncs, perquè millori la mobilitat en aquests determinats moments d'entrades i sortides. Ara, problemes de mobilitat a Sant Cugat, m'atreveixo a dir que no n'hi ha.
I la Ronda Sud és fonamental per millorar la circulació viària del municipi?
En aquests moments no. I aquest govern ja ha dit que en aquests moments no es donen les condicions ni les circumstàncies de mobilitat perquè s'hagi de construir una Ronda Sud. Ara bé, el problema de la Ronda Sud en aquests moments és un problema urbanístic, i és que tenim doncs a sobre nostre una sentència judicial que ens obliga a dibuixar-la en un mapa, i per tant jo entenc, i així també ho haurien d'entendre la resta de forces polítiques, que si no volem doncs ficar-nos en un embolic jurídic, doncs aquesta ronda caldrà dibuixar-la, que no vol dir que l'haguem de fer, senzillament que cal posar-la en un planejament.
I tornant una mica al tema de l'aparcament, al centre de la ciutat hi cal un nou apartament? Un nou aparcament, perdona?
Bé, això ho haurem d'estudiar. Jo crec que en aquests moments un nou aparcament, entenc que vostè vol dir un aparcament soterrat.
Sí.
A veure, pel que fa al centre-centre, jo entenc que no. En aquests moments tenim un sistema d'aparcaments que estan conformats pel de Can Quitèria, pel dels quatre cantons, pel de la plaça de la Vila i pel del monestir, i inclús també m'atreveixo i podríem comptar l'aparcament que hi ha al carrer Colom, que més el de l'estació, l'estació de ferrocarrils, que fan doncs una xarxa d'aparcaments públics suficients com per poder doncs que la gent pugui aparcar tranquil·lament, i a més les xifres de rotació que tenen aquests aparcaments donen perquè hi hagi encara molt marge de places per poder aparcar. Per tant, aquesta necessitat a hores d'ara no hi és. Sí que és cert que en alguna zona de la ciutat, com pot ser doncs més cap allà al final de l'Avinguda Cerdanyola, doncs, pugui haver-hi una necessitat d'aparcament, més i quan sobretot si apostem per, com ja hem dit, per urbanitzar, diguéssim, l'Avinguda Cerdanyola. Bueno, ho estudiarem i en tot cas doncs buscarem si es donen les circumstàncies per haver de fer doncs un aparcament també en aquella zona.
Potenciaran la connexió i l'allargament dels carrils bici?
A veure, els carrils bici han de ser útils. Vull dir que jo a vegades quan vaig a d'altres ciutats estic amatent doncs, com funcionen els carrils bicicleta, i sobretot han de ser carrils bici que permetin a la gent fer aquells trajectes que doncs, si no haurien de fer amb cotxe, i per tant doncs sobretot a poder apropar el que són l'estació de Sant Cugat, l'Ajuntament, el CAP, en aquelles zones de la ciutat on estaries obligat a anar-hi amb cotxe perquè la distància a peu doncs, és considerable. No? I en aquesta línia treballarem. Per tant, carrils bici, bueno, intentar que els que tenim, fer-los doncs, sobretot més útils i on hi transitin més bicicletes, que en aquests moments el volum de trànsit que tenen els carrils bici és relativament baix.
I què faran en matèria de transport públic, en concret els autobusos urbans?
A veure, el tema dels autobusos és sempre un tema delicat i complicat, perquè en una ciutat com Sant Cugat i ciutats de l'entorn doncs, que tenen el mateix nombre d'habitants, i quan parles amb els responsables de mobilitat, doncs mantenir una xarxa d'autobusos és molt costós, i pel volum d'habitants que som, doncs fa que majoritàriament les línies siguin deficitàries. Però clar, és evident que has de mirar de poder donar un servei públic als ciutadans per, bueno, per poder-se desplaçar dins de la ciutat. Aquí hem de fer doncs, també un exercici de racionalització, de veure quines línies són menys deficitaris i per tant més útils, i en aquells casos sobretot de districtes on hi ha doncs, un baix ús en aquest sentit dels autobusos, sobretot en hores molt determinades, intentar doncs, potser fer una aposta pel que seria doncs, un servei més personalitzat, com pot ser doncs, un taxibús que doncs, opera més a demanda i que per tant pot ajudar a abaratir molt els costos del servei. Per tant, el que és centre i per tant aproximar els ciutadans als grans equipaments públics de la ciutat, doncs fer una aposta decidida perquè hi hagi més freqüències i per tant tinguem unes línies d'autobús que siguin realment doncs, utilitzades i amb una freqüència que permeti doncs, a la gent fer-ne ús, i en aquelles zones segurament més allunyades del municipi i del centre fer potser doncs, una aposta més encaminada a un servei de transport públic més personalitzat, o que se'n diu en anglès on demand, per tant un servei de taxibús que permetria doncs per una banda abaratir el servei i per l'altra banda no deixar a ningú sense servei públic de transport.
Parlem ara del seu últim àmbit de responsabilitat, la tecnologia. Com es començarà a concretar el projecte de ciutat intel·ligent que es basa en l'aplicació de tecnologia per fer més eficient la prestació de serveis?
A veure, el projecte de ciutat intel·ligent, Smart City, és, com diria, doncs el gran projecte, un dels grans projectes de ciutat. És un projecte paraigües. És un projecte que el que intenta és, o el que vol, és convertir Sant Cugat en una ciutat intel·ligent, vol dir que una ciutat que gestiona d'una forma més intel·ligent els serveis que presta als ciutadans i que permet estalviar diners als ciutadans. Posaré alguns exemples. Regals parcs. Som una ciutat on tenim molts parcs. De fet, som la ciutat que té més arbres urbans per habitant de Catalunya. Això té un cost, perquè som un país doncs, on no plou cada dia i, per tant, doncs, de tant en tant s'han de regar aquests parcs si volem mantenir aquesta qualitat verda, i que Sant Cugat ens continuï sent una ciutat verda com és el nostre propòsit. Això val uns diners, i aquí el que hem fet, i això ja és un projecte, que ja és una realitat, que forma part d'aquest gran projecte de ciutat intel·ligent, en el qual hem introduït en una gran part dels parcs de la ciutat un sistema de reg intel·ligent que el que fa és que rega només quan s'ha de regar. Què vol dir això? Vol dir que són uns sensors que mesuren la climatologia, mesuren la humitat de la terra i també tenen en compte el tipus de vegetació que hi ha en aquell parc. I per tant, tots aquests indicadors fan que un sistema intel·ligent digui, doncs miri, ara s'ha de regar perquè doncs, passarem uns dies que no plourà, en aquests moments la terra està molt, molt seca, i per tant doncs, avui regarem durant 15 minuts, perquè aquesta vegetació és la quantitat d'aigua que requereix. Doncs bé, aquest sistema ja ens ha permès estalviar un 20% de la factura de l'aigua en la ciutat de Sant Cugat. A més, preveiem que en els propers anys podrem inclús arribar a rebaixar aquesta factura fins a un 40%, perquè això ho hem fet ara en els parcs nous, i ara la idea és que ho anem estenent a la resta de parcs de la ciutat. Aquest és un projecte immers dins del gran projecte de ciutat intel·ligent. Però n'hi ha més. La ciutat intel·ligent abarca no només temes de medi ambient, per tant d'aigua, sinó també abarca temes de recollida d'escombraries. Si podem ser capaços de saber quan està ple un contenidor, doncs és evident que els camions d'escombraries podran optimitzar les seves rutes i per tant gastaran menys benzina, seran menys molestos pels ciutadans de Sant Cugat perquè interrompran menys el trànsit. També pel que fa, diguéssim, al soroll, són camions que fan soroll, per tant si passen menys vegades perquè poden utilitzar millor les rutes, doncs també hi haurà menys soroll acústic a la ciutat, menys pol·lució, etc. Un altre tema que es pot també doncs, millorar és el tema de l'aparcament en superfície. Si podem posar sensors en els aparcaments en superfície i per tant que la ciutat o els ciutadans doncs, puguin ràpidament aparcar a les zones blaves del centre i no tinguem vehicles circulant buscant aparcament, doncs també afavorirem doncs, una millor circulació, també afavorirem que hi hagi doncs, menys pol·lució, farem un benefici també en aquests ciutadans que quan es desplacen doncs, estalviïn temps, que és molt, avui en dia el temps és molt preuat. Per tant, tots aquests elements, per tant, temes de mobilitat, temes de residus, temes de medi ambient, d'aigua, temes també d'enllumenat, la factura elèctrica, també avançarem en el que són els fanals intel·ligents i per tant doncs, que aquests fanals quan al vespre en carrers on no hi passa ningú doncs, atenuïn la seva il·luminació i en el moment que detectin que passa una persona l'augmenten i per tant això també ens pot fer baixar la factura de la llum. Tots aquests elements formen part del gran projecte de ciutat intel·ligent que en els moments de crisi que estem en aquests moments i de baixada d'ingressos i de contenció econòmica doncs farà que puguem estalviar i per tant que els ciutadans de Sant Cugat estalviïn diners en el que és el manteniment de la ciutat.
I pot garantir que en 4 anys s'aconseguirà reduir un 20% a despesa de l'Ajuntament en consums aplicant la tecnologia com van prometre en campanya?
Aquest és el càlcul que hem fet i això és el que intentarem aconseguir. Si tot va bé i aconseguim doncs, tots aquests projectes acabin desenvolupant-se en temps, el nostre estudi, el nostre càlcul és que podrem aconseguir un 20% d'estalvi en els consums, repeteixo, per tant tot allò que és doncs, consum d'aigua, consum elèctric, consum de telèfon, fer abaratir doncs, totes aquestes factures en un 20%. Aquest és el nostre propòsit i esperem aconseguir-ho.
A banda de les seves responsabilitats de govern, vostè és president local de Convergència Democràtica de Catalunya. Com valora des de Sant Cugat les retallades de la Generalitat que afecten la nostra ciutat, especialment en l'àmbit sanitari, dels CAPs?
Miri, les retallades jo crec que són inevitables. Inevitables en el sentit de que ja sigui pel fet de que ara hi ha un govern de Convergència o hi hagués hagut doncs, un tercer govern tripartit, aquestes retallades s'haguessin fet igual. Perquè, de fet, si mirem a Europa, tothom està fent retallades. Hem estat, doncs... I les retallades s'han de fer precisament perquè volem salvar l'estat del benestar. Perquè si continuéssim amb les polítiques que han desenvolupat els governs tripartits els darrers anys, d'estirar més el braç que la màniga, l'estat del benestar se n'anava a Norris. I per tant anàvem cap a una situació on segurament no és que haguéssim hagut de retallar doncs, un 10 o un 15% en aquest cas doncs, determinats serveis. És que estàvem o ens estàvem portant a una situació de que l'estat del benestar hauria doncs, anat pel pedregar. Segurament ens hauria passat doncs, com ha passat a Grècia o està passant en altres llocs d'Europa on ha hagut d'intervindre inclús la Unió Europea. Per tant, el que no es pot fer és acusar ara Convergència i Unió de fer la retallada. Les retallades són conseqüència de la mala gestió que ha fet el tripartit els darrers, sobretot els darrers 4 anys, on s'havien d'haver començat a prendre mesures ja fa temps i ara segurament no hauríem de fer aquest tipus de retallades. Dit això, és evident que l'estat del benestar a Europa s'ha de revisar si el volem mantenir. Si el volem mantenir. Els que ara diuen no s'ha de tocar res, no hem de retallar res, en el fons el que estan fent és un acte d'irresponsabilitat perquè el que estaríem fent és portar aquest estat del benestar cap a la picota. Nosaltres no apostem per això, apostem per mantenir l'estat del benestar, però evidentment algunes modificacions s'hi hauran de fer.
Doncs fins aquí l'entrevista amb Jordi Puigneró. Moltes gràcies, senyor Puigneró, per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.